Avui esmorzem amb...
Mireia Ferrés.
Bon dia, Mireia Ferrés, i gràcies per acceptar la nostra invitació aquí al primer programa Tots els matins del món d'aquesta quarta temporada. És un plaer tenir-te aquí i no sé si t'hem fet una mala passada demanant-te que ens interpretessis una coseta ben curteta.
Bon dia i moltes gràcies i benvinguda per la nova entrevista i la nova secció que esteu fent. No, que va, tocar mai és una mala passada. Aleshores, òbviament,
home, doncs,
no
ajuda
ni venir així a tropezones tampoc, però res, tot s'agraeix, tot s'agraeix.
Deixeu-nos dir que la Mireia ha vingut en bicicleta fins als estudis de Diagonal, a l'estudi 12, que és on estem fent el programa, i has vingut amb la trompeta a l'esquena.
La trompeta, tot a punt.
I a més, ens has beneït amb aquesta obra atribuïda a Bach, aquesta preciosa siciliana, que sembla que la va escriure el seu fill, Carl Philip.
Això sembla, és per flauta originàriament, però bueno, de Bach és que ho robem tot i com que no... Sí, és aquestes coses universals que al final acaben siguent un ioga, no? Jo sempre ho dic, no? Quan torno de vacances, sempre agafo coses de Bach perquè és com que em retroben amb l'instrument, em retroben a mi mateixa, no? I al final van superbé.
Ja sabeu que Mireia Ferrés és la trompeta solista de l'OBC, precisament divendres i el cap de setmana. Mireia, vosaltres també vau inaugurar una nova temporada de concerts a l'Auditori de Barcelona, una inauguració que va ser tot un èxit.
Tot un èxit, i a més una inauguració crec que una miqueta innovadora, perquè fins ara normalment els primers concerts es feien concerts molt grans, com bueno, que el Rèquiem també és molt gran, però potser no tan trencadors fins a cert punt, no? De començar amb una obra d'un compositor d'aquí, a més, preciosa i superben escrita, de fet, he de dir, en Ferran Cruixent. I res, ja et dic, normalment es comencen això amb quintes de Mahler, amb Bartoks o amb coses així més grans, i crec que va ser una cosa que no sabíem com aniria i ha sigut un èxit total, vull dir que molt contents.
Et va ser un concert on aquestes dues obres s'entrellaçaven i déu-m'hi-do la brillantor, sobretot l'obra de Ferran Cruixent, que, vaja, que et demanava en el paper de les trompetes, diguéssim, de l'orquestra.
Bueno, saps què passa? És que és una obra d'aquestes en què crec que fa servir molt bé la instrumentació, on els instruments deixen de ser solistes i formen part d'un entrellaçat, no?, que serveix perquè hi ha una textura, i penso que això és una cosa que la té molt controlada. Llavors, totes les textures així a nivell orquestal i fa servir el metall molt bé, el trombó baix i la tuba també els escriu perfectament. Llavors, bueno, ens vam passar molt bé tots, la veritat, l'hem de disfrutar.
Ara, quan hem començat l'entrevista, que ens has respost amb la trompeta, segurament molta gent ha pensat, aquesta noia no parla, només toca la trompeta, no?
Podria ser, també, però no, també parlo.
Hauríem pogut intentar fer l'entrevista amb veu i trompeta,
també,
tota l'estona.
També, bueno, és una cosa que queda pendent.
Doncs. No sé en quina mesura la gent que et ve a sentir a l'orquestra i realment et coneixen bé perquè ets la primera trompeta de l'OBC, sí. I la teva cara la tenen... Però, esclar, la teva veu potser no és tan habitual com el teu instrument. No,
això segur. Jo crec que em coneixen més per la trompeta i, de fet, que hi ha molta gent que em diu, ostres, he sentit una trompeta i t'he reconegut, que això per mi és increïble, no?, perquè és com qui reconeix. Al fi i al cap, la meva veu és la trompeta, vull dir que...
Ja ho vas dir en una entrevista, la trompeta em permet fer un relat del que sento, puc treure el que tinc dins. Soc trompetista perquè m'expresso amb la trompeta, però abans que res soc músic. La trompeta és senzillament la meva veu, és la teva veu.
Sí.
Quan et vam demanar que vinguessis aquí a l'estudi amb tres objectes, vam... clar, vam suposar que la trompeta seria un d'ells, i em vas dir, doncs no.
No l'hagués portat.
No l'hagués portat, curiosament, per què? Perquè sempre és com si ja vingués
amb tu. No, primer perquè quan em dius objecte no m'hi entra l'instrument. O sigui, objecte ho veig com una cosa molt freda i per mi l'instrument no és res fred, és una cosa amb ànima totalment. Llavors, dient-me objecte, ja automàticament quedava la trompeta descartada. Segon, és com forma part de mi. Llavors, si potser si no m'haguessis dit, hagués vingut amb la trompeta igual, per ser un programa de música, però no l'hagués considerat com una cosa externa a mi, perquè com que quasi ve tot arreu on vaig, porto la trompeta, és com una extensió, diguem-ne, no? Llavors, no té una formalitat freda, que he de pensar, ostres, quins tres objectes són importants, no? És, dius una part de mi, a part dels meus fills, òbviament, doncs diria la trompeta.
I aquests tres objectes que ens has portat són...
M'ha costat molt, però he portat la bici, perquè em salva de quasi bé totes les situacions. Bueno, visc fora de Barcelona, llavors hem d'arribar a un horari punta amb l'orquestra. Tinc tres nens, amb la qual em permet posar-ne dos a la bici, l'altre el portem al costat, i d'infraestructura m'ha rehabilitat salvat moltes situacions, a part de que m'encanta.
Deixa'm refermar els oients que has portat físicament la bici.
Sí, la tenim aquí.
Quasi bé la porto sempre al damunt, també. Vull dir que tot arreu que em moc per aquí a Barcelona vaig sempre amb la bici. Llavors he portat tres llibretes que els estic escrivint als nens, una llibreta per cadascú, on hi ha de tot. Hi ha, doncs, des de coses, amb el Jan vaig començar quan estava embarassada, amb els altres, doncs, moltes vegades quotes que ells diuen, o moments que crec que quan siguin grans igual no me'n recordo i ells m'agradaria que ho tinguessin. Llavors, això per mi també és superpreciat. Llavors, he portat dues coses més, si em permeteu. Una és una esterilla de ioga, perquè la vaig descobrir ioga fa ara 3-4 anys. Primer vaig començar amb pilates i per mi també ha sigut un descobriment total, amb la qual ara també forma una miqueta part del meu dia a dia. I els cascos, que també els porto sempre. O sigui, el meu dia a dia és la bici, amb la trompeta al damunt i els cascos posats.
Per tant, una vida molt saludable.
Sí, bueno, no, no ha sigut que vagi a buscar una vida saludable.
Però que tot plegat fa que...
Sí.
Que a nivell de salut et va molt bé.
A nivell de salut em va increïble. Al final, vull dir, són coses que he buscat, no?, sense voler, i que totes m'han acabat compensant a la meva vida diària i a la meva vida trompetística. Thank you.
Mireia Farrés amb l'OBC, Jaime Martín dirigint. Sí. No sé si et coneixes a tu mateixa
tocant. Sí, em conec. I sempre em fa cosa, sempre em sorprenc. És curiós perquè quan escolto alguna gravació no la puc escoltar immediatament després d'haver tocat, perquè és com que encara tinc molt el record de com m'he sentit tocant-ho, i quan no quadra amb el que sento, de vegades tinc, em costa. En canvi, quan escolto el cap d'un temps, dic, ostres, tu, mira, veus?
Ara, mentre
em sorprèn gratament, o no, eh? Però...
Mentre t'escoltaves per cascos, no has fet cap ganyota. Suposem
no.
que hi ha prou distància amb la
gravació. Hi havia prou distància. Com...
Tens algun concert guru? És a dir, aquells concerts que tothom et demana, Mireia, vine'ns a tocar... Haydn, Hummel...
Haydn i Hummel sempre cauen, perquè sempre són els que més ara tunien, també el demanen molt. Alguna orquestra s'atreveix a fer Tomassi, però ja són programacions així més... que no s'acostumen a fer tant, però Haydn i Hummel sempre.
I això deu ser una cosa molt habitual de tots els trompetistes, clar.
Sí, quasi bé tots els trompetes la tenim molt per la mà, però són de les més difícils, el dir, perquè són molt transparents, són concerts molt transparents. Amb la gent això es confon, perquè moltes vegades es pensen que toques un Tomassi i que és molt més difícil, i potser hi ha alguna part que té molta més dificultat tècnica, però en canvi hi ha molt més espai per deixar, no? Perquè passin coses. Amb el Haydn i amb el Hummel no hi ha espai perquè passi absolutament res. O sigui, és o surt bé o no surt bé.
O sigui,
no
hi ha... que si hi ha un Buñol se n'assabenta tothom.
Tothom.
La trompeta és l'instrument que vas triar, Mireia, quan tenies només 8 anys, i sí. Dius tu que sense pensar que de gran voldries ser trompetista. És un instrument que t'acompanya molt, i podríem dir que sent conscients de l'esforç que requereix, perquè és evident que hi ha un treball immens pel que fa a la musculatura, tant dels llavis com de la boca, sí. Podríem dir que aquella persona que tria la trompeta ja no la deixa, si és que vol estudiar la trompeta, perquè, clar, requereix un esforç diari.
A veure, la trompeta és un instrument que sí que té una dificultat tècnica important, ja no només per el que està passant a la boca, sinó també perquè l'ha d'acompanyar molt bé la respiració. Com a diferència, molta gent es pensa que és un instrument que necessita molta potència. De fet, la potència no va gens lligada amb la trompeta. De fet, si tu tens una musculatura abdominal molt forta, és contrari a l'hora de tocar, perquè estàs molt tens i llavors no deixes que el so flueixi. Sí que és veritat que cadascú té una capacitat pulmonar la quina té, però vull dir, ja és una qüestió d'estatures, no una qüestió ni de gènere ni de res més, no? Per altra part, la trompeta el que sí que requereix és una constància, perquè és molt com el sortir a córrer, que tu no pots estar una setmana sense sortir a córrer i llavors arribar el diumenge i dir, ostres, vaig a fer els 2 quilòmetres que havia de fer cada dia, perquè el teu cos no t'aguanta. I amb la trompeta passa una miqueta el mateix. 10 minuts són molt millor que res, i una hora cada dia és millor que dues.
Un dels tòpics de la trompeta, sempre que parlem de trompetes i en general de tots els instruments d'embocadura, és el llavi.
Sí.
Philip Pickett era un trompetista anglès que a un skinhead en el metro de Londres sí. li va partir el llavi i es va passar la flauta de bec.
Bueno, clar, a veure, és l'última part, el fet, el llavi és l'última part que fa que soni la trompeta, no? Llavors tu comences a tirar aire i el llavi vibra. I, per tant, és la part més important dintre, no sé, l'única. I, òbviament, trompetistes amb el llavi i amb les dents tenim precaució, perquè, clar, qualsevol cop l'espai és tan petit que hi ha dins la boquilla que qualsevol cop o qualsevol tall es nota molt i t'impedeix tocar directament. Que llavors, quan, per exemple, que si li van picar en el llavi i t'han de fer una cicatriu, només que hi hagi una part que no vibra igual, el llavi ja no respon, no? I llavors, en aquest sentit, doncs sí que ho tenim una miqueta sagrat, no? Doncs qualsevol cosa que pugui afectar el llavi ens ho plantegem.
Algun trompetista, o tu mateixa, us heu plantejat una assegurança del llavi?
Hi ha molta gent que jo sé que té el llavi assegurat i la dentadura, perquè jo sé de gent, per exemple, que si s'han de canviar alguna peça o alguna cosa, si et queda la peça diferent, fa que tu, a l'hora de pressionar amb la boquilla, no pressionis al mateix lloc, i llavors pot ser que se't mogui una miqueta. Jo no ho tinc assegurat, però de la mateixa manera que violinistes asseguren mans, doncs, bueno, és una manera, no?, de que si realment et passa alguna cosa i no et pots dedicar al que tu vols, ho puguis fer.
Thank you.
mi m'agradaria recollir i recuperar un d'aquests objectes, l'esterilla que l'has portat, l'esterilla de ioga, perquè ens comentaves que abans vas començar amb pilates i després amb ioga. És important? Tu recomanaries als músics que reservessin un espai a la seva vida per poder fer alguna cosa d'aquestes? És a dir, per poder relaxar?
Jo li diria absolutament tothom que dediqués un espai a fer qualsevol cosa que impliqui un coneixement d'un mateix, tant sigui en l'àmbit mental com sigui en l'àmbit físic. Pel que fa específicament instrumentistes, l'aspecte físic, òbviament, és una part important, no per l'aspecte en si, sinó per la musculatura que utilitzem. I, de fet, moltes vegades és una cosa que no teníem en compte, perquè ens pensem que la part musical és només passa només al llavi o passa només amb el que és la música, i té una implicació directa amb tot el cos, no? Els trompetistes, en particular, fem servir molt tot el que és la part abdominal. Llavors, al tenir el segon nen, vaig començar a tenir una miqueta consciència de que havia de cuidar el sòl pèlvic, no? Ja només, no només pel fet de ser dona, sinó pel fet de ser dona, de ser mare, i d'estar sempre moltes hores al dia, una mitja de 5-6 hores al dia, fent una pressió cap avall, no? Llavors, a partir d'aquí vaig començar a entrar en el tema d'hipopressius, no? Que és una cosa que sempre, bueno, jo, els meus alumnes, si em coneixen, sempre és una cosa que recomano, òbviament, que la facis a algun lloc que en sàpiguen, però penso que és l'única manera que tenim de compensar l'esforç que estem fent durant 5 hores, llavors, si no, fem una miqueta això. I, per altra banda, d'aquí vaig començar a pilates i després vaig anar a ioga, que em permet fer una pràctica més independent, en el sentit que puc anar a qualsevol lloc i me l'emporto, em permet estar molt més conscient de tots els moviments que jo estic fent, de la respiració, sobretot, i al final és un esport que m'ha permès poder fer una cosa molt paral·lela amb la trompeta.
El fet de viure fora de Barcelona també respon a què? A què potser amb la trompeta molestaries els veïns, a què potser estàs més a prop de la natura i d'alguna manera també t'harmonitza amb tot això que ens explicaves.
Sí, bueno, de fet, és que jo no vaig néixer a Barcelona. Llavors, al ser d'un poble, sempre m'he fet més de pobles que no de ciutat. Sempre he vingut a treballar a Barcelona, però sempre he tingut la sensació que venia a treballar i que no m'hi quedava a viure. Llavors, a mi viure fora és quasi bé el més natural, no? Segurament si me n'anés a una altra orquestra allà, quan vaig anar a Granada, vivia al centre, no? Perquè és com que en allà, com que jo no formava part d'allà, doncs llavors vaig viure al centre de la ciutat durant 2 anys, llavors sí que vaig sortir, vaig anar a Sierra Nevada. Però sí, em necessito una miqueta d'espai per l'instrument i també perquè això, a nivell de naturalesa, m'agrada tenir una miqueta d'espai vital.
Comentàvem que ets la trompeta solista de l'OBC, però no sé si ja tenim al mercat aquest nou àlbum que has llançat.
Encara no, estarà a final d'any, sortirà a principis de desembre i amb moltes ganes, i hem posat molt d'amor, molt de carinyo, és una cosa que hem fet juntament amb Sid Music, i res, primer disc que fem amb la Mercè després de 20 anys d'estar tocant junts.
Déu-n'hi-do, eh?
Molt temps.
Per què tant de temps fins...
Bueno, perquè no... Feia molt temps que dèiem hem de gravar, però tampoc no ha sigut una necessitat de necessitem gravar-ho, no? Llavors, de cop, tampoc havíem trobat amb qui, no? I tampoc havíem buscat molt, la veritat. Però llavors, l'any passat, de cop vam dir, és que jo crec que és el moment, no? Ho tenim com molt interioritzat. Llavors vam coincidir amb la Ruth i amb la Núria de Sin Music, que ho han fet superfàcil, bàsicament perquè no hi ha cap fil conductor de res. L'únic fil conductor és que tot el que hi ha allà ens ve de gust tocar-ho i és nostre. No hi ha absolutament cap més cosa. Ni és els hits de la trompeta perquè s'han de tocar, ni són... Bueno, té una coherència de que una cosa és barroc i després el classicisme. No. De fet, tot el que hi ha allà és molt la nostra ànima, la nostra manera. De fet, el disc es dirà Temperaments, perquè crec que és una cosa que ens uneix molt amb la Mercè, i hi haurà regalets, però bueno, ja
en parlarem. Molt bé,
ens en farem ressò quan arribi el moment. Mireia Ferrés, estem ja en els minuts finals.
Passa molt ràpid,
anar-la ràpid. Però, escolta, moltíssimes gràcies. Et continuarem sentint amb l'OBC. Suposem que també aniràs fent concerts diversos per diferents drets del país.
I tant. Bueno, de fet, ara amb la Mercè, després que farem el sortir del disc, hi haurà llançaments i molts recitals de cara a l'any que ve, en principi, amb el colofó final de que fem la presentació ja per tancar-ho a l'auditori, però a la temporada de cambra de l'any que ve, amb la qual la cosa ja sortirà anunciada.
Per acomiadar-te, hem triat el final del concert famós de Xostakovich per piano i trompeta, que en principi és per piano, però que la trompeta té un paper tremendo, tremendo.
Sí, superbonic aquest concert, m'encanta.
Una gràcia que vas fer ja fa bastants anys amb aquesta de Galícia.
Amb la Rosa... Amb la Rosa
Torres Pardo.
Sí, amb Rosmar Bà. Sí, fa molt temps, aquesta. Sí, sí. Ni me'n recordo ja. A veure, estic pendent, a veure...
Vols adreçar algun missatge als oients?
Jo als oients que, mira, que continuïn estant aquí cada matí, si us plau, perquè si no hi ha audiència, òbviament, nosaltres tampoc continuarem tocant igualment, perquè és una cosa que portem dins, però sempre s'agraeix saber que tens algú a l'altre cantó que t'està escoltant.
Doncs moltíssimes gràcies, et convidem, no te'n vagis, a menjar una mica d'aquesta coca que
ja
hem
portat. Ja la veig, la tinc aquí damunt, aquí que davant.
No era broma, no, que avui esmorzem amb Mireia Farrés.
Exacte.
I a tots vosaltres, doncs, fins demà, que hi tornarem amb un nou Tots els matins del món. Serà a partir de les 7.
Thank you.